Yo en mi caso tengo una doble discriminación por ser mujer y joven, ¿no?
Preguntar-te per què estimar una persona no significa deixar d'estimar-ne d'altres, no?
Un narcopiso que se cierra, narcopiso que se abre.
Passàvem d'uns 300 o 400 euros i ara es demanaven 1.000 i pico per un mes.
En primera persona del plural.
El primera persona del plural de Catalunya Ràdio, avui el que volem fer és posar-nos en la pell de les persones que opten per fer vaga de fam com a opció de protesta. La vaga de fam és, diguem, una de les més extremes opcions, però també és de les més pacífiques. Fa segles que se'n fa ús i ha estat una eina present especialment en els moviments de no violència i també entre els presos polítics d'arreu del món. I avui hem convidat dues dones que la van viure en carn pròpia.
Ayer por la mañana, 10 familiares de presas políticas formularon una denuncia en el juzgado de guardia que fue aceptada por los malos tratos recibidos durante la visita que pretendían efectuar en la prisión de mujeres de la Trinidad. Al llegar a la cárcel, se les negó la entrada en el centro penitenciario y no fueron aceptados los paquetes porque las recluidas estaban incomunicadas.
La incomunicación se debe a que unas 20 de ellas mantienen desde el pasado lunes una huelga de hambre con carácter indefinido por no haberse concedido una serie de peticiones que efectuaron la pasada semana.
Familiares de las presas políticas de la cárcel de Trinitat, en situación de huelga de hambre desde el pasado día 1, realizaron diversas gestiones preocupados por la falta de noticias sobre las reclusas.
Las presas en huelga de hambre son Carme Travesset Rosselló, de 21 años, Marina Peña Carulla, de 18, Teresa Chavas, de 28, Ana Farré, de 19, Núria Ballart, de 22, Ángeles Sáez, de 18, Carmen Iglesias, de 24, Margarita Pla, de 20 y Genoveva Manell, de 22 años.
Mujeres universitarias preocupada por las presas en huelga de hambre. La asociación, se dice en la nota, quiere apoyar las reivindicaciones que las mismas plantean.
Las 10 internas en la prisión provincial de mujeres de Barcelona dieron fin a su huelga de hambre, empezando ayer a ingerir alimentos sólidos. El director del centro manifestó a través de los familiares que le visitaron para conocer la situación de las huelguistas que la concesión de las mejoras penitenciarias de las internas
dependía exclusivamente de
Ja heu vist que hem reculat als anys 70. Carme Travesset, Núria Ballart, bon dia, benvingudes totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
La Carme Travesset ara té 64 anys, és funcionària. La Núria Ballart en té 65, és mestra jubilada, però en tenien 21 i 22 quan es van conèixer compartint reclusió a la presó de la Trinitat de Barcelona. I ara fa just 43 anys que varen donar per acabada, ho sentíem, una vaga de fam de 10 dies que van fer juntes, juntament també amb altres preses polítiques, per reclamar una millora de les condicions de vida al centre penitenciari.
Torneu a començar els nous passos.
I també saludem la Marta Prat. Bon dia, Marta.
Bon dia, què tal?
Preparat també tot aquest espai que farem ara amb l'espai habitual dels dimarts, la primera persona del plural. Carme, Núria, una vaga de fam no és cap frivolitat, com algú vol fer entendre aquests dies que estem també amb l'actualitat de vagues de fam. S'emprèn quan realment no queda més sortida.
Sí, primer de tot vam estar demanant-ho per escrit i va ser impossible, o sigui que no ens van fer ni cas, i evidentment, com que ja ho presentíem que no ens farien cas, ens vam posar directament en vaga de fam.
Quan dius, perdona, vam demanar-ho per escrit, a la
direcció de la presó, tota una sèrie de reivindicacions perquè ens fessin cas i ens les concedissin, evidentment, no? Com que, és que crec que no ens van ni contestar, van prendre la decisió de començar la vaga de fam, ens vam posar d'acord totes les que vam voler, pràcticament totes, i evidentment, a l'acte ens van tancar individualment amb cel·la de càstig, o sigui que la nostra vaga de fam va ser bastant dura en el sentit de que ja veus, no? Vull dir, una per una tancada en una habitació petita que entrava la monja i et deia vas a comer? No. L'endemà, vas a comer? No. Fins que al final venien amb un paperet que era per mirar la cetona, crec, no?
Sí.
La cetona.
I però de metges i això, res, de res, no? Així com ara que trobo estupendo, ara, no? Però no.
Qui sentim és la Núria. La Carme també
sí,
ho recorda
era,
així?
Sí. Era una habitació, bueno, una cel·la, les cel·les de càstig, que en deien, una cel·la molt petita, només hi havia el llit, un vàter i un rentamans, sense cap mena de llum a l'exterior, porta de ferro i les quatre parets. Llavors, doncs, jo recordo que quan venia l'advocat, ja quan portàvem uns quants dies en vaga de la fam, fins i tot per pujar les escales, doncs, ja ens començava a costar. I perquè, clar, estàvem a les cel·les de càstig, estàvem al soterrani de la presó, i per pujar les escales, doncs, clar, allò que ja et comença a costar, no?, quan ja portes uns quants dies en vaga de la fam.
Perquè val a dir que les preses polítiques estàveu aïllades de la resta de la població de la presó.
Sí. O sigui, amb el règim normal, o sigui, no quan estàvem vagant a la fam, les cel·les de càstig, sinó amb el règim normal, ja estàvem aïllades amb una sala amb tot de lliteres, una sala gran amb tot de lliteres, i completament aïllades, que no podíem circular per la presó, no podíem anar ni al menjador, no podíem anar enlloc. Allà tancades, fins i tot el menjar ens el portaven allà. O sigui, no anàvem al menjador. Ens portàvem el menjar a la cel·la. Llavors, una de les reivindicacions que vam fer nosaltres quan vam començar la vaga de la fam era el lliure accés, poder anar a la biblioteca, encara que la biblioteca era tan poca cosa que, bueno, no sé si ens vam perdre gran cosa. Però poder, doncs, anar a les dutxes.
Sí.
Nosaltres no... Clar, és que no ens podíem ni dutxar. Vull dir, estàvem... A la cel·la no hi havia dutxes. Hi havia, doncs, amb l'aigua freda, a més aigua freda, i no teníem... Els plats, a més, per exemple, els havíem de rentar en el lavabo de la cel·la on estàvem. Vull dir que no, clar, no tenia accés al menjador. Doncs era una de les nostres reivindicacions aquesta, poder tenir... Clar, feia ja 10 dies que havia mort Franco i allà no es bellugava res. I Franco es va morir el 20 de desembre del 75. Nosaltres vam començar la vaga de la fam l'1 de desembre.
Com els d'ara?
Com els d'ara.
Com els d'ara.
Ara entrarem...
Fa 43 anys.
Ara entrarem en més detalls de com ho vareu viure, sí. Però per situar una mica els oients també, sí. Expliquem una mica per què éreu a la presó, vale. I quant de temps us hi vau passar.
Vale. Començo? Sí. Jo vaig, sí. Vaig entrar al febrer del 74 per un grup anarquista pròxim al 1000, diguéssim, i amb una petició de 4 anys pel TOP, d'associació il·lícita, i 20 anys per la quarta regió militar. I allà, doncs mira, m'hi vaig estar en presó provisional, doncs, no sé, és que jo vaig sortir per l'amnistia, finalment, el 76, a l'estiu del 76. I llavors, tot era, en realitat, presó provisional. Vull dir que sí, que ja es feia aquella època, no, això. I què més m'has preguntat, perdona?
No, bàsicament, el temps que hi vau estar i bueno, per què éreu la presó, que m'explicaves ara, vaja.
O perquè ja t'ho he dit, i el temps, doncs, 2 anys i mig, no sé.
I la Carme?
Doncs jo vaig entrar el 74, l'abril del 74, per associació il·legal. Jo estava en el PSAN, en aquella època, el PSAN provisional, i vaig sortir el novembre del 74, perquè, bueno, llavors doncs ja feia mig any que estava en presó provisional. Però després, l'any 75, l'octubre del 75, em van enganxar en el local on fèiem la propaganda del partit. I bueno, teníem les màquines...
Què expliqueu que era tan greu com per anar a la presó?
Com?
Bueno, doncs, clar, la lluita...
Ara feia sarcasme una miqueta.
Contra... Ah, sí.
Estava fent...
Clar. Bé, doncs, la nostra lluita contra la dictadura franquista, i clar, vull dir, era el que molta gent hauria volgut fer segurament, però per por no feia.
Sí.
La Carme, abans d'arribar a la presó, va passar uns dies molt complexos.
Sí, bé, la segona vegada que em van detenir, l'any 75, vaig estar 5 dies a la Via Laietana, a la comissaria, i vaig patir, doncs, unes tortures bastant fortes. i em posaven com un pollastre last, o sigui, amb...
Com un pollastre,
com un pollastre last. O sigui, amb una barra de ferro i les mans agafades per les cames i amb els peus descalços m'anaven picant amb barres de ferro. Bueno, això perquè, clar, volien que expliqués, doncs, donés noms i tal, que evidentment jo no vaig donar.
Uh-huh. Mm. Al final decidiu fer la vaga de fam. Va ser una decisió conjunta, però presa lliurement i individualment per cadascuna de vosaltres, no?
Sí,
com una mica
sí,
com ara
sí,
també
sí,
expliquen els presos polítics
sí,
que fan a Lledoners.
Exacte.
Això va ser bastant igual, en aquest sentit.
Ho vam parlar entre nosaltres i no totes vam fer la vaga de la fam, eh? N'hi va haver unes quantes que per circumstàncies personals doncs no la van seguir.
També és veritat que aquella època hi havia molta gent que sortia bastant, amb bastanta facilitat
sí,
per el tipus d'acusació que tenien, eh? I és clar, els que ens quedàvem una mica fixes allà, doncs eren les que més ens interessava, doncs, millorar les condicions, perquè no poder portar pantalons, no poder rebre revistes de curs legal ni llibres, almenys i en català. No poder parlar amb la teva mare en català perquè hi havia a les comunicacions hi havia la reixa, la cruzada al mig, l'altra reixa i allà la teva mare i tu allà. I, oye, mamá, ¿cómo estás? Home, sisplau, la meva mare en castellà, és que no m'hi cap al cap, no? I, bueno, així era.
No us deixaven parlar en català,
no, ni
amb aquest, diguem, espai teòricament una mica més íntim,
perquè, com que elles no entenien el català...
A veure què estan dient.
Clar. Sí.
Quan dieu volien elles, parleu de les germanes cruzades o les senyorites cruzades, no? Expliqueu una miqueta qui eren elles.
Bueno, va ser una ordre creada durant el franquisme exclusivament per les presons. O sigui, una ordre religiosa exclusivament per les presons, seglar. I estaven a la presó de dones de la Trinitat Vella, de Barcelona, i al Càcer de San Juan.
Penal. Sí.
Són les mateixes que et deien a cobert, no? Doncs
sí,
fora.
Sí,
les que deies abans, eh? Estem parlant d'aquesta mateixa.
Eren molt dolentes, eh? Eren dolentes, de veritat. O sigui, ara soc més conscient de la dolenteria que tenien. Perquè tu deies, vull una pastilla perquè tinc mal de queixal, i deien, sí, sí. I al cap de 4 dies te la deixava en un lloc i dic, no la trobo, és que no te l'havien deixat. I, bueno, en fi, aquells gossos que corrien per la presó allà, és que...
Aquells, perdó?
Gossos, tenia un gos que bueno, no m'agradava.
Hauria de veure la cara que posa la Núria explicant ara, diguem, ho fas amb una rialla, però en el seu moment realment era dur.
Patir, perquè si a sobre no t'agrada aquell gos i se't tira a sobre, doncs no.
Una qüestió, això ho havíeu comunicat a les famílies vostres?
El què, la vaga?
La intenció de fer la vaga?
No, jo crec que no.
Home, l'advocat sí que ho havíem dit.
Ah, bueno, clar.
Sí, clar, sí que ho havíem dit als advocats. Sí, sí, jo diria... Sí. Jo diria que sí, eh? Sí, que ho havíem dit. El que passa és que, clar, vull dir, molt a última hora... perquè, clar, també perquè no patissin i tal.
Sí, no diem perquè en el cas de la...
Les famílies van tenir un paper fonamental, perquè...
Les famílies sí, eren molt lluitadores.
Com sentíem abans en aquells reculls de diari que hem llegit al començament, no?
Sí, sí.
Gràcies a ells, diguéssim, que feien notar la vostra lluita, anaven per totes les institucions,
sí, sí, sí.
Crec que el Bisbat, el Col·legi de Metges, no? Van anar?
Jo afegiria que no només la família ens va ajudar, sinó tot el món internacional de l'època, brigades internacionals, el Secor Popular Francès, l'Amnistia Internacional... Els artistes catalans, en Tàpies, en Guinovart, amb una campanya que es va fer, després en Cesc, en Tàpies, en Peric, fent també per Nadal tots a casa, hi havia uns cartells que havien fet ells. Molta ajuda.
Hi va haver molt de ressò, i algunes de les famílies, fins i tot, per exemple, la mare de la Carme Travesset, l'Anna Rosselló, va escriure un Memòries d'una dona lluitadora, vençuda sí, doblegada mai, es diu el llibre. Suposo que ella ja venia també de...
De família...
Sí, d'activistes...
Sí,
a veure...
De pedra picada.
Sí, el pare de la meva mare va morir a la presó l'any 40... i dos fills, bueno, un exilat i l'altre amb consell de guerra, 7 anys a la presó.
Una qüestió, això que dèiem abans del suport extern, no diguem de l'escalf que venia de fora, clar, eren altres èpoques, ara... Va, una presó és una presó, eh? I evidentment hi ha molts filtres, però ara sí que és veritat que hi ha una altra manera de circular la informació. Aleshores, realment el notava, aquest escalf que comentaves abans?
Costava molt,
o hi havia molt filtre?
Costava.
O sigui, us n'assabenteu més quan sortiu, que teniu aquest suport que abans no veieu dins?
Sí.
Això passava, no?
És que en allà l'únic contacte que teníem amb l'exterior era la família un dia a la setmana, o dos com a molt, bastant complicat.
Dimecres i diumenge.
Dimecres i diumenge, però clar, vull dir, arribar fins a la presó de la Trinitat també era una mica complicat, llavors. I l'advocat, la visita de l'advocat, eren els únics contactes que teníem amb el món exterior.
Però el cert és que el món exterior, diguem, i a l'exterior, fora d'Espanya, per entendre'ns, també se'n feia ressò, perquè ara ens han fet arribar, per ràdio no es pot veure, però ens han fet arribar unes postals d'Amnistia Internacional d'Holanda, que, diguem, eren postals en blanc, que tothom podia enviar a qui volgués, i aquí ens n'han portat unes quantes, que són amb una rosa al davant, diu Amnistia, i a darrere diu directament un recuerdo del pueblo holandés, obreros, estudiantes i intelectuales, i a l'espai en blanc perquè tothom escrivís el que volia, i moltes es feien arribar això, a la Carmen, en aquest cas la que tinc aquí davant, a la Carmen Trevaset, que era la persona que estem entrevistant, per tant, hi havia suport internacional que venia, en aquest cas, d'Holanda.
Sí, però era molt localitzat, i gràcies qui fos, però... Nosaltres el que sí és important és que vam viure coses molt, bastant dures i de pair, no? Com va ser els 5 morts dels condemnats a mort el setembre, el 27 de setembre del 75, la fuga de Segòvia, la mort de Franco no va ser trista, no va ser per penedins, però era molt dur, no?, viure des de dintre sense aquella impotència que tens, no? Uh-huh.
Fem una cosa, parlem una mica de com es viu des de dins el dia a dia quan estàs fent aquesta vaga de fam, com es nota?
Por el pájaro encaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso.
Per entendre'ns, quina és l'evolució que segueix quan comences el dejuni? Les sensacions van canviant a mesura que va avançant? Això com ho recordeu, això?
A veure, fa molts anys, eh? Però,
però suposo que deu quedar una mica de... Això no,
no
es deu oblidar,
oi? No s'oblida. O sigui, al començament passes una mica de gana el primer i el segon dia, a mesura que va passant els dies, com que tens molt clar el que estàs fent i els motius que tens, vas tirant endavant. A veure, sí que és veritat. Físicament, vas sentint cada vegada un decaïment. Però com que estàvem tancades a la cel·la, sola, cada una, doncs, com a molt, jo recordo que veia el fosso allà on estava i veia un guàrdia civil que donava patades amb un gat que m'esgarrifava, però saps aquelles sensacions que sobre que estàs allà així veus aquella persona fent allò? Però, decaïment i cada vegada a la ment es torna més lúcida. Hi ha una cosa que jo no te la sé explicar, jo diria que és la sang que va més lleugera cap al cervell, diria, eh? I és, és molt agradable. Molt, però bueno, cuidado, agradable fins a cert punt, eh? Sí.
Perquè vosaltres teníeu clar que serien 10 dies, o...
No, teníem clar, no.
El termini el veu anar decidint sobre la marxa?
Clar, el problema és que nosaltres no teníem coordinació entre... Clar, cadascuna estava aïllada completament amb una cel·la de càstig, no teníem cap mena de coordinació entre nosaltres. Però llavors hi va haver amb una última visita d'un advocat, quan ja potser ja feia 9 dies, que un advocat va dir hi ha alguna que ja ha deixat la vaga, i llavors vam dir, deixem-la, doncs, ja, i perquè, clar, ja és allò que arriba un moment que dius, potser ja posem punt final.
I va servir aquella vaga?
No va servir. Jo, en el meu cas, al cap de 10 dies vaig sortir de la presó, però és que igualment ja hauria sortit, perquè ja tocava.
Doncs us vau sotmetre a la llei d'amnistia, us vau arribar a sotmetre, no, sí. En el teu cas sí, oi? Explica com va anar això.
Primer va morir Franco i em sembla que van amnistiar les multes de trànsit, eh?
Com?
Sí.
Les multes.
I després va passar quasi, no un any, però, de que va morir, 75, el maig del 76, i juliol del 76, perquè els nois, jo recordo que van sortir més tard, doncs va arribar l'amnistia, però van tardar forces mesos, que molts mesos és molt quan estàs allà dintre, no?
Sí.
I sortir d'allà, què implica? Com ho veu aconseguir, allò de fer el pas cap a una vida normal, una vida sense malsons, suposo?
Una vida normal entre cometes, no? Perquè, penses que has de continuar, en certa manera, has de continuar el que has deixat quan has entrat a la presó. Per més por que tinguis, sempre la por l'has de controlar. La por és una mena de defensa de la supervivència, però l'has de controlar, la por.
Què deia Seneca, que era molt
maco? Sí, sí. Sèneca li va dir a Neró, que això són unes paraules que ha recordat no fa gaire el Jordi Cuixart. Sèneca li va dir a Neró, el teu poder rau en la meva por. Si jo deixo de tenir por, tu ja deixes de tenir poder. I, bueno, una mica, doncs, això és una idea que sempre l'he viscuda molt, que, bueno, tu pots tenir una mica de prevenció per una cosa, però has de controlar la por, i si creus que tens unes conviccions i que lluites per una justícia, doncs has de continuar lluitant.
Però l'expedient a posteriori us va pesar per trobar feina, per aconseguir... No,
perquè són mons fàcils.
Sí.
Núria i Carme, una qüestió per acabar. L'actualitat ens ha portat a parlar una altra vegada de vaga de fam. De fet, per això us hem portat una mica, per conèixer altres experiències més enllà de les que ara són notícia gairebé cada dia, les de Jordi Turull, de Jordi Sánchez, de Josep Rull i de Quim Forn, que, per cert, han perdut entre 7 i 3 quilos, o 5 quilos, en funció de cadascú. Us imagineu que pogués passar una cosa així?
Mira, jo et voldria dir... No m'ho imaginava, ni en broma, però sobretot ara que dius els seus noms, sobretot moltes abraçades cap a ells, sí, i cap a les dues dones estimades que estan, sí, tancades. Aprofitem per dir-ho.
Sí, sí, molt de coratge, que pensin que no estan sols.
Quan sentiu gent que frivolitza amb les vagues de fam, ja només en el cas dels exconsellers, sinó, o en aquest cas de Jordi Sánchez també, sinó en el cas vostre, quina sensació us dona quan es frivolitza una situació o una actitud com la vostra?
Perquè frivolitzen amb tot el que poden, perquè ho agafen tot el que els sembla que poden enfonsar, que no enfonsen, però que poden ridiculitzar. Jo no en faria cas. Vull dir, és un sector de gent que estan allà, que no els
també... També passa que no ho han viscut mai, ells. Clar, ells no han estat a l'altra banda. No han estat a l'altra banda, ells. Ells, clar, s'han mantingut des d'una posició de poder i no saben el que és, doncs, tot el que han patit tota una sèrie de gent.
El que ha patit una sèrie de gent, com en el seu moment la Carme i la Núria, que ens han acompanyat avui, ens han explicat en primera persona del plural i amb una fermesa envejable, realment, i amb molta energia, el que vareu viure ara fa més de 40 anys. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Matí de Catalunya Ràdio per explicar a l'audiència, doncs, el vostre cas, el que vareu viure, el que passava ja fa una mica de temps i el que està passant també ara.
Gràcies. Bon dia. Gràcies a vosaltres.
Tingueu ben present no aturar